Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Pedro Sánchez ha dit aquest matí en sessió de control al Congrés que enviarà efectius suficients a Catalunya si persisteix la inacció, referint-se als Mossos. El president del govern espanyol ha acusat els independentistes de basar-se en mentides com els promotors del Brexit. I des del Parlament, també en sessió de control, Quim Torra ha denunciat avui també un gir de Pedro Sánchez sobre Catalunya i li ha demanat que vingui a Barcelona amb la política i no pas amb més policies. Era aquesta una resposta a la pregunta que ha fet el socialista Miquel Iceta, que ha defensat que Catalunya només ha de tenir una via, que és la del diàleg, la negociació i el pacte. Des de Ciutadans han acusat Torra de ser un perill públic, han dit, i han reclamat la protecció del govern d'Espanya. D'altra banda, el ple del Tribunal Constitucional, reunit des d'ahir, ha decidit rebutjar els primers recursos d'empara pel 1 d'octubre, concretament els de Carme Forcadell, Mireia Boia, Anna Gabriel i Anna Simó. Totes quatre demanaven que el seu cas sigui jutjat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I aquesta tarda una manifestació dels Mossos ha tallat la Gran Via de Barcelona. Els policies catalans han defensat la seva dignitat i han demanat respecte, alhora que han reclamat millores laborals. S'han manifestat malgrat que ha quedat desconvocada l'aturada de funcionaris. I a França es continua buscant l'autor del tiroteig d'ahir al vespre a Estrasburg, un home de 29 anys que va cridar «Alà és gran». L'alcalde de la ciutat ha parlat ja obertament aquesta tarda d'atemptat terrorista i el fiscal d'aquest àmbit ha assegurat que l'autor va fer aquest crit d'Alà. Recordem que el tiroteig ha provocat, segons les últimes xifres oficials, 2 morts i 11 ferits, un d'ells molt greu. I el Partit Conservador Britànic decideix en votació aquest vespre sobre el futur de Theresa May com a líder de la formació en el que es coneix amb el nom de moció de confiança. Si la primera ministra supera aquest escull, podrà seguir endavant amb les negociacions de cara a replantejar o aprovar al Parlament el Brexit. I acabem destacant que Càritas Diocesana de Barcelona ha presentat avui l'informe La llar és la clau, en què s'alerta de l'emergència habitacional que viuen moltes persones del territori de l'Església Diocesana. El 36% d'aquestes persones viuen dificultats relacionades amb l'exclusió residencial i un de cada 2 menors pateixen conseqüències també relacionades amb la manca d'un habitatge digne i adequat. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopor i barra lliure fins a les 3 de la matinada al cap d'any del club Més Amics. Perquè al club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai d'escoltar, d'estimar, de sentir, de ser solidari, d'abraçar. No deixis mai de sentir el Nadal. Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
Deia l'historiador alemany von Ranke que tota època és equidistant de l'eternitat, en el sentit de que tots els homes de totes les èpoques estan tan a prop o tan lluny de Déu com tots els altres. No sé si això és cert teològicament, però en tot cas, des que ho vaig llegir, sempre penso que això té una aplicació pràctica indiscutible a la dialèctica entre la gràcia i el pecat de cada època. Diguem-ne que a cada moment històric, a més de les temptacions universals i permanents, li corresponen unes temptacions específiques, fruit probablement dels pecats personals i concrets dels nostres antecessors, que contribueixen així al canvi del que el papa Joan Pau II deia les estructures del pecat, i que no són una altra cosa que una manera actualitzada de referir-nos al pecat original. El subjectivisme que cada cop impregna més el pensament social ve, per tant, de lluny. El català ho expressa d'una manera molt gràfica. De teves a meves, quantes n'hi van? El que passa és que fins ara encara se solia dissimular. Deia François de la Rochefoucauld en una famosa cita que va popularitzar Oscar Wilde que la hipocresia és l'homenatge del vici a la virtut. Si una societat és almenys hipòcrita, vol dir que encara guarda com a referència el comportament del bé, la bellesa i la veritat. La derivada dels nostres temps, però, està abandonant fins i tot aquest reconeixement. Està abandonant, jo diria, el més mínim sentit del ridícul. Fa uns dies, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en un debat parlamentari molt menor i responent a una interpel·lació del PP per condemnar les dictadures de dretes i d'esquerres, va afirmar, amb tota patxorra, que les dictadures d'esquerres no existeixen. Quan vaig llegir la notícia vaig quedar descompost per uns moments. Mentre em recuperava de l'impacte vaig pensar en Chesterton, quan deia que hauríem un dia de defensar amb l'espasa que el cel és blau. En un altre moment de la meva vida potser m'hauria escandalitzat de veure un atac ideològic tan fort en un context tan col·lateral. Però ara el que em sorprèn és que probablement ni tan sols sigui una qüestió ideològica. La ruptura amb la realitat és tal que potser ni tan sols té mala intenció. Parafrasejant Don Hilarion, avui en dia no sé què adelanta més, si les ciències o les barbaritats.
A Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Els humans són com som, i de seguida ens acostumem a les coses bones i les donem per suposades. Però l'abast de l'educació universal és més recent del que pensem. En un passat no gaire llunyà, l'escola era un fenomen només per uns quants. No en quedaven exclosos només els qui no tenien recursos econòmics. El sistema també foragitava els qui no podien adaptar-se als mètodes de l'escola i que eren simplement exclosos perquè, en l'expressió de l'època, no servien per estudiar. Avui en dia sabem que aquesta no pot ser la solució. Però aquella dificultat hi segueix sent. L'escolarització plena i obligatòria de la nostra època ha acabat amb l'exclusió física, però ha generat un nou problema. Segons les estadístiques, un 30% dels alumnes actuals de primària i secundària presenten dificultats en algun aspecte tan capital de l'aprenentatge com, per exemple, la capacitat lectora. Vol dir això, que estan, com abans, condemnats a deixar el sistema, o pitjor encara, anar passant de curs sense que ningú se n'hi ocupi? Per sort, de vegades, els miracles existeixen, i en educació existeixen sovint, m'atreviria a dir. Avui podem parlar, a l'hora del pati, d'un bon maridatge entre la universitat i l'escola, un maridatge que ha permès i està permetent a molts nens treure el millor de si mateixos.
L'hora del pati.
Avui ens acompanyen en aquesta secció principal la Sílvia Tubau. Bona nit, Sílvia.
Bona nit.
El Jorge López. Bona nit, Jorge.
Bona nit.
I el Daniel Gallardo.
Bona nit.
Bona nit. Ells són, respectivament, el responsable assistencial, el responsable d'investigació i el coordinador d'un projecte que volem explicar avui. Es tracta de l'UB Binding.
Sí. O sigui,
amb aquest nom així una miqueta d'Star Trek, que era una mica estrany. Algú dels tres ens pot explicar en què consisteix?
Bueno,
per entrar.
Sí, el projecte Ubinding és un projecte de la Universitat de Barcelona en el que, sobretot, el que fem és, a través de l'evidència científica, hem desenvolupat una metodologia per poder ajudar tots aquells infants que presenten dificultats lectores. I poder...
Tot això en col·laboració amb la Fundació Josep Finestres?
Sí, exacte. És un projecte de la Universitat de Barcelona, però que en gestiona la Fundació... Sí,
us ho dic perquè, si és... Jo estic especialment content, és a dir, una institució privada sí. que treballa amb la universitat, que investigueu i investigueu coses pel bé de la gent.
Exacte.
Cojonudos, és el meu somni fet programa. Sí. No? Expliqueu-nos amb més detall això, perquè ens interessa molt.
Bueno, doncs la Fundació Josep Finestres és una fundació que és 100% de la Universitat de Barcelona, forma part del grup UB, i tenim moltes diferents branques, no? Veiem sobretot en l'àmbit de les ciències de la salut, en l'odontologia, en la podologia i en la psicologia. I dintre d'aquest àmbit de la psicologia doncs, tenim emmarcat aquest projecte Ubinding, que portem ja la gestió integral des de fa més de 3 anys i que estem sortint molts.
Clar, per formació, Jorge, tu ets psicòleg, també doctor en biomedicina.
Sí, així és.
Sílvia,
jo sóc psicòloga i responsable assistencial del projecte.
Per tant, estem parlant de que és un projecte que requereix un nivell de, diguéssim, de qualificació d'especialització alta. No?
Exacte.
Quin és el punt de recerca? És l'objectiu de la recerca? Què és el que...
Bueno,
¿perseguiu?
Sí, pues en un primer momento, sobre todo, bueno, pues estudiar, ¿no?, todo lo que se va demostrando a nivel mundial que mejor funciona para una buena lectura, para mejorar cuando hay dificultades de algún tipo.
Digamos, transferencia de tecnología.
Completamente. Y aparte, nosotros siempre explicamos, ¿no?, que intentamos hacer un poco de puente entre lo que se estudia en las universidades, los centros de investigación, todo lo que se va publicando y las aulas en sí, ¿no? Pues transmite toda esta información a las maestras y maestros que luego están cada día trabajando con los niños y las niñas. Porque nosotros siempre decimos, bueno, pues que parece que falla un poquito este puente a veces. Así como en la sanidad van muy de la mano, ¿no? Cada vez que en la universidad pues encuentra que hay una terapia que funciona mejor, ¿no?, o determinado tratamiento, enseguida ya se lleva a cabo en los hospitales, ¿no? Se aplica mucho más rápido. Parece que en el mundo de la educación, pues bueno, no nos llevamos tan bien, ¿no? Parece entre la investigación y esto, y creemos que esto puede cambiar, ¿no? Y de hecho, muchas veces las escuelas son las primeras que nos dicen, bueno, yo es que tampoco tengo tiempo, ¿no?, de estarme cada día leyendo qué es lo que mejor funciona, qué se ha publicado, qué se ha visto que es lo más eficaz. No tienen tiempo, obviamente. Entonces nosotros decimos, bueno, pues ¿por qué no ser nosotros los que hacemos esta labor, ¿no? Y ahora colaboramos con cerca de 70 escuelas y así lo hacemos. Nosotros vamos leyendo todo lo que se va publicando, incluso hacemos estudios propios, ¿no?, a petición de ellas mismas. Y lo que hacemos, pues bueno, se lo presentamos dentro de nuestra herramienta. Pues mira, esto es lo que mejor se ha demostrado que funciona, ha trabajado de esta manera. Y obviamente su opinión, ¿no?, y su feedback es impagable para nosotros. Nos dicen, pues mira, esto funciona fenomenal, yo esto lo cambiaría, esto tal, y de esta manera creemos que es mucho más eficaz trabajar.
Resulta algo consolador, por decirlo de algún modo, que en l'època del subjectivisme i del relativisme, que parleu de plantejar coses a partir de les evidències...
Exacte.
Ja sé que és un tema que se servia en ciència, no?, que té un punt de... Però... Si fos veritat, m'agradaria, no? És a dir, la idea aquesta de les evidències.
Mm-hmm.
Com es poden trobar en una disciplina? Perquè al final, ja, no us enfadeu, però jo sempre he pensat que la psicologia no és una ciència natural, és una ciència social. En la mesura que estudia els homes, que són... Hay que joder si són lliures,
mm-hmm.
I després la matemàtica assistencial és l'estadística. Per tant, és una ciència social, al fons. Mm-hmm. Però...
No sé si recordes que hem de tractar bé els convidats.
No, perdó, he mostrat el meu entusiasme pel que estan fent. Aleshores, de quina manera és possible combinar aquestes dues coses? Això, aquesta és la pregunta.
Bueno,
no? Com l'evidència es pot aplicar a l'home, no? Aquest ésser fugisser?
Una part molt curta és, bueno, nosotros tenemos la suerte de que dentro de lo que cabe, ¿no?, de las ciencias de la psicología... Bueno, las dificultades de lectura son bastante fácilmente objetivables, ¿no? La velocidad de lectura, número de palabras correctas por minuto, ¿no? Pues el vocabulario que domina. Y entonces, en ese sentido tenemos la suerte, ¿no?, de que sí que se pueden hacer, pues, estudios rigurosos, ¿no?, donde tú ves claramente cómo con un grupo control este sí que ha mejorado, ¿no?, porque ha ganado tantas palabras por minuto y eso, pues, es ahí no se puede engañar, ¿no? Ahí se ve claramente.
Sí, a més, bueno, ja hi ha molts estudis publicats sobre dificultats lectores, amb la qual pots fer molta recerca, ¿no?, de què és el que realment funciona per ajudar els infants i el que ja s'ha demostrat que no està funcionant, ¿no? Llavors, una mica el que nosaltres fem és això, és agafar de l'evidència científica actual que hi ha, que és el que millor funciona, per tal d'aplicar-ho, doncs, als nostres nens i nenes.
Per parlar de què funciona i què no,
mm-hmm.
perquè abans parlaves de paraules per minut,
mm-hmm.
o sigui, què és llegir bé? O sigui, quan hi ha una dificultat de lectura i què és llegir bé?
Vale, bueno, eso la verdad que existen muchos estudios y muchas maneras de medirlo, ¿no? La mayor parte de los estudios, pues obviamente, distinguen los baremos según las edades, ¿no? Dice, pues bueno, se ha visto que en primero de primaria, ¿no? Pues tenemos estos rangos de palabras por minuto, en segundo, en tercero, y son medidas bastante estables, ¿no? Bastante que se repiten. Bastante. Entonces, luego, uno de los problemas que también está relacionado con el diagnóstico, ¿no? Que decíamos de dislexia, dificultades de lectura, normalmente se dice, bueno, pues los niños que de la media están 1, desviaciones típicas por debajo son los que se incluyen como diagnóstico, ¿no? De que tenemos una dificultad verdadera. En psicología, la mayor parte de las, digamos, pues cuando se habla de dificultades o trastornos, se hacen de esta manera, ¿no? Cuando estamos 1,5 desviaciones típicas por debajo de la media, ya decimos pues que tenemos una pequeña dificultad. Y así es, básicamente es como se hace normalmente el diagnóstico tradicional de dislexia, ¿no? Hay pruebas baremadas que ya están establecidas de esta manera, y cuando puntúas por debajo de estos límites, ¿no? Pues tienes el diagnóstico. El problema está un poquito en si este 1,5 desviaciones típicas se cumple. Si es la parte correcta o no, porque los estudios a nivel internacional están diciendo que son bastantes más los niños que sufren por una lectura.
De todos modos, eso sí que es el desarrollo legítimo de la ciencia. Es decir, tienes que poner un corte en un primer momento para tener un punto de referencia y ya lo corregirás en el futuro. Eso es justísimo.
Lo que me sorprende es que dentro de esas referencias no estáis hablando de comprensión, solo estás hablando de mecánica, por cierto.
Sí, nosotros hablamos sobre todo de la mecánica lectora, por lo que, bueno, esto la verdad que es un tema muy, muy amplio.
Has pisado un cañón, ¿no?
Sí, bueno, ya estamos acostumbrados, pero... Bueno, la comprensión lectora, obviamente, nosotros siempre decimos, ¿no?, a los padres y a las escuelas, lo que queremos es que los hijos comprendan aquello que leen, ¿no? Y muchas veces nos dicen, cuando nosotros planteamos, tenemos que leer rápido, ¿no?, tenemos que automatizar la lectura, nos dicen, bueno, pero yo no quiero que mi hija lea rápido, yo quiero que mi hija comprenda lo que lea, ¿no? Esta frase la escuchamos muy a menudo. Y lo que nos están diciendo todos los estudios es que la correlación entre velocidad de lectura y comprensión es altísima, ¿vale? Es un predictor altísimo, porque cuando estamos leyendo rápido, o somos capaces de leer rápido, significa que hemos automatizado el proceso, ¿vale? Solamente cuando somos capaces de hacerlo. Si yo estoy leyendo una frase y me estoy peleando, ¿no?, con cada letra, la T con la R con la O, ¿no?, ¿qué pasa? Que cuando llego al final de la frase, he gastado todos mis recursos de memoria y de atención en lo que llamamos descodificar, ¿no?, en descifrar. Y yo no he tenido recursos libres, ¿no?, para fijarme incluso cómo se escribe una palabra, ¿no?, la ortografía, y para nada, ¿no?, ni para comprender qué es aquello que he estado leyendo, ¿no? Estoy gastando todos los recursos en eso. Entonces, una vez que hemos automatizado la lectura, hemos trabajado y es una manera rápida, ¿no?, hemos conseguido que se haga rápida y precisa, pues entonces la comprensión suele mejorar por sí sola.
Y el pero también habrá otros parámetros que pueden afectar, porque es decir, no es lo mismo un alumno que vive en un ambiente rico en vocabulario con un alumno que no vive en un ambiente rico en vocabulario.
Eso es, sí, obviamente... No es solamente trabajar la velocidad de lectura, nosotros trabajamos muchas otras cosas, y como bien dices, otra de ellas es el vocabulario, sin duda. Claro, yo puedo leer muy rápido y descodificar muy rápido, ¿no?, pero si obviamente no entiendo una palabra de las que aparecen, por mucho que la descodifique bien, no voy a comprender el sentido que tiene. Lo mismo que pasaría de manera oral, ¿eh? Por eso nosotros, cuando hablamos de comprensión, no hacemos tanta distinción entre comprensión oral y comprensión escrita, porque bueno, se solapan muchísimo, ¿eh?, quitando la velocidad de lectura, ¿no? Pero sí, el vocabulario es uno de los principales, y darles herramientas, no solo explicarles palabras en sí, ¿no?, el significado de determinadas palabras, sino también que ellos, bueno, pues descubran que puede ser motivador, ¿no?, aprender, enseñarles morfología, mira, si cambio esta terminación me cambia la palabra, ¿no?
Dedicarem temps a explicar la mecànica, diguéssim, però vale. Abans, en aquest primer bloc, voldria que m'expliqués una mica més, diguéssim, les condicions científiques. Tinc un dubte, una curiositat, és, vosaltres feu alguna mena de tractament estadístic d'això? És a dir, esteu veient la incidència de les dificultats que trobeu a nivell social? Els nens... dit així amb un llenguatge més pedestre, tenen més dificultats que abans? El món modern es porta? No? Com ho podríem...
Home, jo crec que més o menys dificultats que abans no, l'únic que ara hi ha més eines per detectar aquestes dificultats, no? Perquè abans el que vèiem, bueno, nosaltres ens trobem molts nens que ens venen perquè tenen unes dificultats molt elevades, que quan els hi fem les proves i comencen a fer el projecte amb nosaltres, veiem que els seus pares ens diuen, ui, doncs mira, a mi també em costa fer això, no? També he notat que amb això que m'esteu explicant jo tenia certes dificultats quan era petit, però realment per llavors no hi havia res que es pogués detectar aquestes dificultats, ni res tampoc que poguéssim ajudar-los a millorar-les, no? I actualment, en canvi, si existeixen, doncs ja tenim eines suficients com per detectar-les i poder ajudar-los.
Ràdio Estel. Aquest divendres a les 11 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us convida a la Llotja del Liceu, un nou espai per descobrir tots els secrets de l'òpera. Un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu, en el que coneixerem els arguments i donarem les claus d'audició de cada títol, amb les millors veus del passat i del present. Aquesta setmana, una gran òpera bufa, l'italiana In Alighieri de Rossini, una obra mestra que torna al Liceu després de 36 anys. La Llotja del Liceu, divendres 14 de desembre a les 11 de la nit i diumenge 16 a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Seguim a l'Hora del Pati avui amb la Sílvia Tobau, el Jorge López i el Daniel Gallardo parlant de UB Bing. Hem dedicat la primera part de la tertúlia a parlar una miqueta dels pressupòsits científics i del que esteu recercant, però m'agradaria dedicar aquest segon bloc a que ens expliqueu properament la metodologia. Exactament què us heu inventat, diguem-ne, no?
A veure, ja fa 8 anys que estem treballant sobre la metodologia i és un programa que tenim en el que a través d'unes sessions ajudem els nens a que millorin aquestes dificultats. Treballem tant en escoles, que donem un material tant per detectar com per intervenir amb aquests nens. Treballem a les escoles als cursos de P5 i de primer de primària. I després, també per les famílies, no? Doncs qualsevol família que sospiti que el seu fill o la seva filla de qualsevol edat doncs, té certa dificultat lectora, doncs venen a nosaltres, allà a la Universitat de Barcelona que estem, i primer els hi fem unes proves als infants per veure si realment tenen dificultats o no. I a partir d'aquí comencen la metodologia amb nosaltres, no? Aquesta consisteix en això, en que han de fer uns jocs que duren uns 10 minuts cada joc, cada dia des de casa, de dilluns a divendres. El bo que tenim és que ho podem adaptar completament al nivell de cada nen, perquè cada dia quan fan la sessió des de casa hi ha un psicòleg o un logopeda que fa una supervisió d'aquesta sessió, de com ha anat, tant a nivell quantitatiu també com a nivell emocional, de si està motivat cap a la lectura, de si tot està anant bé, i després també tenim un matemàtic o un físic que fa una anàlisi de dades d'aquesta sessió per saber com ha anat. I pel dia següent li preparem una altra sessió.
Entenc que això és, diguéssim, dins de la fase d'investigació. O sigui, això no passarà sempre, per dir-ho així. O sigui, desenvolupareu un mètode que sempre hi haurà un físic analitzant?
Sí, per nosaltres és molt important, de fet. Sí, perquè el que volem és ajustar... O sigui, veiem que l'única manera de que funcioni una intervenció per un nen que presenta dificultats lectores és adaptant-ho al 100%. Llavors, per nosaltres és molt important la part quantitativa, és a dir, si ja va millorant, si fa més paraules per minut, si no s'equivoca tant, si amb quin tipus de lletra falla més o falla menys perquè el matemàtic o físic ho pugui adaptar, i també la part emocional, no, del psicòleg, perquè són nens que realment estan doncs, a vegades molt frustrats amb la lectura, que no volen llegir, llavors doncs, és important que hi hagi un psicòleg o logopeda també darrere per anar-lo acompanyant.
Mira, nosaltres sempre diem... amb la saviesa, diguem, ordinària que hem arribat, no la saviesa científica, sinó la saviesa de la vida social, que és impossible educar un nen si no li mires al blanc dels ulls, si no coneixes com és. Vosaltres el que proposeu és una cosa més... No? Esteu mirant el vermell de la retina.
No? Sí, més enllà.
Més enllà. No? Em sembla fascinant.
Sí, perquè és precisament això, no? El que veiem és que si compares un nen amb un altre són completament diferents i cada un doncs, té les seves dificultats, amb la qual fet la mateixa intervenció per tots els infants, doncs veiem que no funcionarà. És millor individualitzar-ho, mirar què necessita cada infant i ajudar-lo a partir de les dificultats que tingui i poder adaptar-li la intervenció.
Hi ha un punt que estic sobtat perquè portem ja una estona llarga de tertúlia i encara no ha sortit la paraula dislexia, no ha sortit la paraula trastorn de l'aprenentatge. Què està passant aquí?
Bueno, a ver, la palabra dislexia, aunque bueno, se puede seguir utilizando, ¿eh? Los manuales de diagnóstico siguen poniendo como subetiqueta dislexia, pero bueno, se está intentando, parece que se intenta dejar un poquito de lado esta etiqueta y se utiliza más esta, ¿eh? De trastornos del aprendizaje, de tipo lector, de tipo matemática, de tipo de que sea, ¿no? Pero se utiliza más esta, sobre todo, bueno, ya digo, se sigue utilizando dislexia, ¿eh? Pero nosotros intentamos alejarnos un poquito porque tradicionalmente ha habido bastante confusión con lo que es la dislexia. Y esto, bueno, nosotros no nos cansamos de decirlo, aunque todavía cuesta cueste mucha gente, ¿no?, que consigamos que lo entiendan. Pero bueno, tradicionalmente se entendía como que los niños disléxicos, ¿no?, son un grupo completamente cerrado que tiene unas características cualitativamente distintas del resto de niños. Además de leer mal, pues todos invierten letras. Son niños muy inteligentes, solo que leen lento. Son niños además torpes, tienen que confundir la izquierda con la derecha, ¿no? Como una serie de cualidades que los hacían únicos y pertenecer a un grupo cerrado. Y la ciencia nos está diciendo pues que ni todos son así, ni todos los que tienen estos rasgos acaban teniendo el criterio. Entonces, los manuales ahora internacionales y aquí en España, lo que dicen cuando se quiere diagnosticar una dificultad de lectura, hay que evaluar su velocidad lectora, palabras por minuto, ¿no?, y cómo esto interfiere en su comprensión. Pero se dejan de lado muchísimas otras de estos signos que a veces se miraban. Y entonces, por eso nosotros, por no confundir las dos cosas, ¿no?, porque a veces nos dicen, bueno, pues la dislexia se cura, no se cura, no hay nada que hacer con ella, solo se puede remediar ligeramente. Bueno, lo que hay que entender es que estas dificultades de lectura se distribuyen de una manera normal, una curva normal, diríamos. No son dos grupos completamente separados, sino que es un continuo. Y los niños que tienen dificultades de lectura simplemente son la cola de este continuo, ¿vale? La parte baja, los niños que más lento están leyendo. Pero ese punto de corte que siempre nos hemos empeñado en poner, ¿no? ¿Mi hijo es disléxico? ¿Sí o no? Es que no funciona así, porque es una distribución normal, es un continuo.
Pero eso precisamente es la consecuencia de, no de la ciencia aplicada a la condición humana, sino al cientifismo. Es decir, ¿no?, en el momento que planteas que la ciencia va a resolverlo todo, automáticamente entras en un pensamiento mágico. Y lo que buscas es, ¿no?, que te arreglen al hijo como quien arregla el coche. No hay que encontrar cuál es la pieza que falla y cambiarla, ¿no? Y eso, hasta cierto punto, también la génesis de la psicología, como de otras ciencias sociales, tiene un punto de culpables de eso, ¿no? Porque tenían, ¿no?, cierta pretensión de cuantificarlo y mecanizarlo todo, ¿no? Esta especie de, si me dejáis decir así, humildad que detecto en el cambio de terminología, ¿no?, de buscar términos más amplios. Ya, mi primera experiencia era con el trastorno autista, digamos que ya digamos es tan amplio que claro, todos, ¿no?, de algún modo estamos en esa gran campana de Gauss, por decirlo así. Eso me parece reconciliador, ¿eh?
Sí, sí. Nosotros, a ver, la verdad, ¿qué es eso?
Porque las etiquetas, no significa... el problema es que se convierten en prejuicios, los prejuicios se convierten en las...
Claro, es que nosotros cuando se habla, nosotros en el proyecto no solemos diagnosticar, etiquetar muy fácil, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, bueno, comprobamos en qué punto estamos de esa curva y si necesitamos más o menos ayuda, ¿no?, para avanzar en ella. Obviamente, si unos padres necesitan la etiqueta, ¿no?, para que luego en la escuela le hagan un currículum adaptado, le dejen más tiempo para los exámenes, ¿no?, no le bajen la nota por las faltas de ortografía, pues muchas veces sí que te lo piden. Pero nosotros no somos tan partidarios de ir simplemente a poner una etiqueta y ya está, sino al revés, ¿no? Gastar el tiempo, sobretodo, en ayudar.
Sí, perquè, perdó, bàsicament el tema de les etiquetes, tu poses una etiqueta per ajudar, no?,
a
un infant, llavors una mica és això, simplement detectar quina dificultat té i on està per poder-lo ajudar, perquè a vegades si només mires l'etiqueta ens deixem de banda molts infants, no?, que tenen certa dificultat però no compleixen els criteris de dislèxia. Llavors què fem amb aquests infants? No els ajudem ni fem res? No, simplement és això, mirar doncs quina dificultat té, compleixi o no els criteris de dislèxia, i si realment li està afectant doncs el rendiment acadèmic i ho està passant malament, doncs poder-lo ajudar també.
I un gran perjudicado de este sistema és que, claro, normalmente, como decía, la etiqueta como tal de dislexia, dificultad de lectura, se le pone a un 5 o un 7% de la población, cuando luego vemos artículos en el internacional que nos está diciendo que cerca de un 20 o un 25, hasta un 30% de niños y niñas, incluso en secundaria, tiene una dificultad suficiente como para que le repercuta en su comprensión, en su gusto por la lectura. Es un porcentaje altísimo. Y el problema está que si yo digo, no, solamente es el 7%, ¿no? ¿Qué pasa? Pues el niño que está en la posición 8, ¿no?, que no ha caído en ese 7%, vamos a decir, pues no tiene dislexia, ¿no? No tiene dificultad de lectura. Lo que le pasará será, pues, que es un vago, que no pone de su parte.
La maldición de las clases medias, ¿no? No lo bastante pobres como para tener subvenciones, ni bastante ricas como para llegar a final de mes, ¿no?
Eso es, totalmente. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado porque los que se quedan en esta franja, ¿no?, son niños que sí que necesitan y se benefician muchísimo de estas ayudas, de estos entrenamientos. Pero bueno, muchas veces son niños que, bueno, no, mi hijo, dicen, es un poco baguete. Bueno, ya va sacando 5s y 6s. Bueno, cuidado, porque ahí, sí. Eso de mi hijo es un baguete, podemos estar ocultando una dificultad de lectura.
Y dentro de esa curva que hablabas, De alguna manera, vamos a ponernos delante un chico, porque habéis hablado de niños de P5 y primero de primaria, y si se detecta un chico con dificultades de lectura, que los hay, con quinto de primaria, ¿podéis trabajar con él?
Sí, sí, cap problema. Lo de P5 i primer de primària és només cap a les
un
escoles que tenim com a un projecte més de prevenció, diguem. Però nosaltres atenem a totes les edats i, de fet, veiem que poden millorar, perquè a vegades et venen famílies preocupades de que si ja és massa tard per ajudar-los o si ja encara poden millorar o no. I sí, nosaltres veiem que milloren a qualsevol edat. L'únic problema seria més a nivell emocional, no? Perquè sí que si veiem que un nen des de primer de primària ja presenta cert tipus de dificultats i el vas arrastrant durant tots els anys de l'etapa escolar i veu que els seus companys poden, ell no, que li costa el doble estudiar i que no pot, llavors són dificultats emocionals que va arrastrant, no? I quan arriba doncs, a consulta, doncs són nens que això, que ja no volen llegir, que no volen anar a l'escola i que tenen aquest tipus de dificultats. Però tot i així se'ls pot ajudar que millorin.
Sí, és que ara obres una part important, que és la part emocional. Un nano que té dificultats a la lectura...
Totalment.
Té dificultats en tot.
Sí.
Això, o sigui, que al final has de començar a treballar... O sigui, segurament pots ajudar a arreglar el problema de la lectura, però segurament has d'afrontar altre tipus de problema que s'han creat al llarg de l'escolaritat.
Sí, de fet, o sigui, és que vam escollir, no, per dir-ho d'una manera, treballar sobre aquest tipus de dificultat, perquè és el que veiem que afecta més actualment als infants, sobretot a l'hora de l'escola, no? Perquè, clar, tot a nivell escolar passa per estudiar, i estudiar passa per llegir. I si hi ha falles en això, per molt que tu tinguis coneixements a diferents assignatures, si tu tens una dificultat lectora, ja et costarà més adquirir aquests coneixements. Llavors és una mica la base de tot, no? Això a nivell escolar, sobretot. Amb la qual creiem que ajudar amb aquest tipus de dificultat en concret pot ser bastant útil.
Estava pensant en una curiositat. La dificultat lectora i la... diguem, la dificultat de comprensió oral, estan correlacionades d'alguna manera? O són alternatives?
Bueno,
mi experiencia como docente, digamos, sí, sí, es que a chavales que les cuesta mucho entender o estudiar, digamos, pero en cambio están súper atentos en clase y se enteran mucho, ¿no? Que la cultura oral y la cultura escrita no siempre coinciden.
Sí. No, normalmente lo que suele pasar cuando tenemos lo que se llama un TEL, un trastorno específico del lenguaje, son niños que ya fallan directamente, su propia lengua nativa no la controlan del todo, ¿no? Eso sería lo que sería un TEL. Es muy fácil que esto también luego se revierta o se aplique a la hora de leer, ¿no? La lectura, de hecho... es un invento humano bastante reciente, lo que hace es utilizar las áreas del lenguaje del cerebro, no tiene un área propia, lo que hace es utilizar las áreas del lenguaje. Si ya tenemos dificultades en el lenguaje, es casi seguro que las vamos a transmitir a la lectura. Entonces, al revés no tiene por qué ser. Cuando tenemos una dificultad pequeñita de lectura, pues hay muchos niños que, bueno, que tú le explicas un cuento, se lo lees tú y lo entiende perfectamente. Luego lo tiene que entender, lo tiene que leer él, ¿no? Y como se está peleando letra a letra, es cuando vienen los problemas de comprensión. Pero sí que hay bastante comorbilidad, que se dice, ¿no? Cuando se presentan las dos dificultades a la vez, porque de hecho, bueno, cuando un niño comienza a hablar más tarde, discrimina mal los sonidos, los pronuncia mal, ya vemos que eso está costando un poquito... casi seguro, casi siempre, la lectura también le cuesta, porque están muy, muy relacionados ambos procesos.
O sea, y esta parte afectiva, que tal vez luego seguiremos hablando de ella, ¿vosotros también la trabajáis desde el centro o los deriváis? ¿Qué hacéis con los chicos que veis que, digamos, una vez solucionar el problema de lectura o a la vez... haya que ayudarles también emocionalmente?
Pero es más difícil de cuantificar.
Sí, eso es más difícil.
Espero que en este punto apartéis al físico y a...
Sí. A veure, l'únic que veiem és que també moltes dificultats emocionals van associades, no?, a aquestes dificultats lectores, no totes, òbviament, però molts dels nens que rebem nosaltres, que són nens que han tingut dificultats lectores que han estat arrastrant, com hem comentat abans, i són nens això, que la seva autoestima és més baixa, que es senten més insegurs, no? Que no volen anar a l'escola, que els pares els donen un llibre per llegir i el tiren al terra perquè ja es pensen que no podran. I el que sí que veiem és, de vegades, quan comencem el projecte amb els nens, el primer que ens diuen les famílies és que milloren sobretot en sentir-se més segurs i que a part de millorar dificultats lectores, la seva autoestima puja i es senten més segurs i més capaços.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'hora del pati.
A l'hora del pati, de nou, en el tercer bloc del programa avui, acompanyats per la Sílvia Tubau, el Jorge López i el Daniel Gallardo, en una conversa que no sé si els nostres oients, però a nosaltres almenys ens està agradant moltíssim. Hem parlat de la dimensió científica del UV Binding, hem parlat després de la dimensió, diguem-ne, terapèutica o, o diguem, l'estratègia per deixament, i avui voldríem parlar, en aquest tercer bloc, de la dimensió pròpiament personal. No? I em sembla que tenim un convidat que ha estat molt callat, però que ara li toca. No? Daniel, tu, el teu fill està en aquest projecte, diguéssim, no?
Correcte.
Explica'ns la perspectiva des de l'altre costat. Ells són els científics, però tu ets la família aquesta que, no? Que sí, sí. Ha de decidir si el que vol és que entengui o no, si vagi ràpid o no.
Sí, sí. Doncs mira, us explico. Jo tinc una filla, que ara mateix té 6 anys. L'any passat, quan acabava P5, ja havien introduït una mica la lectura a l'escola i, bueno, fent el tancament de curs amb la profe i ens deia, doncs mira, doncs veiem que li costa una miqueta, més que els companys, no és res preocupant, però potser treballeu a casa a l'estiu, tot el tema de lectura, aneu continuant i tal. Passa que també ens va fer una advertència que ens va dir que, doncs, que la trobava una mica insegura, que ella creia que hi havia coses que potser quan demanaven als nens ella podia respondre però no la responia per una mica de timidesa, de falta de seguretat, tot això. Bueno, jo com que tinc la sort d'estar molt a prop de Ovindin i conèixer-lo de prop, doncs vam dir...
Tati, estic aquí.
Anem a fer la primera visita, que a més és una visita que fem, que fan allà al Pla de Seures molt bé, molt distesa, però el nen no és cap cosa farragosa, perquè realment és com una estoneta parlant i de joc, i anem a veure. Vam fer la primera visita, ens van dir que tenia... Bueno, no era re preocupant, no teníem una dificultat preocupant, però bueno, una miqueta de dificultat potser sí, però vam decidir que, com que començava l'estiu, era un bon moment per començar la intervenció, i vam començar a fer-ho a casa tots els dies, això, 10-15 minuts que et treu una estoneta junts, allà fent l'exercici, que això és molt important també, no? Perquè ja són 15 minuts que sí o sí t'obligues a estar amb el teu fill allà compartint experiència, no? És
una part... I segurament l'emocional, això millora molt.
Sí, sí, sí. És molt xulo perquè, bueno, jo com tothom, no? Anem tots molt ràpid, avui en dia és molt, molt difícil, tal, i és un moment que, com més íntim, no? Jo tinc un altre fill, i bueno, i l'adoro, i tal, tot el soroll de casa, però quan anem a fer Winding... És el nostre moment, no? Seien tots dos junts a fer això, no? Això ja l'Ena ja ho va valorar molt. Ara que han passat ja 4 mesos que portem fent Winding, el que ens hem trobat és que ara el que em diu la profe nova, no?, de primària, doncs diu, bueno, lectura anem bé, però tret d'això, a mi el que més m'agrada és que, doncs que la nena ha canviat molt, no? Ara em diu, papa...
Ja no és tímida.
No, és que em diu, papa, ¿sabes qué? ¿Qué? Hoy he levantado la mano para leer. I digo, ostres, tu, sí, sí, tu sola? Sí, tal. I ara, com que està més proactiva, fins i tot aixeca la mà... No sé, ha guanyat molta seguretat, no? Per mi, a mi la lectura em preocupava, però el que més em preocupava era que aquesta timidesa no la deixés gaudir.
Per això, per aconseguir aquesta mena de coses, ens llevem cada dia als de l'ofici, eh? Però en aquest sentit és... O sigui, vosaltres, en aquest sentit, teniu la sort, que és una sort que a l'ensenyament en general se'ns ha estat privada de veure el fruit del nostre treball, no? Sí. Això mola molt.
Eso es para nosotros es lo principal, básicamente. Y de hecho, bueno, como hablamos también, ¿no?, cada día con las familias con las que estamos colaborando y nos dicen eso, pues mira, hoy se ha quedado dormido con un libro, ¿no? Y incluso te mandan la foto de su hijo con un libro en la cama y, bueno, es para nosotros es lo mejor. Y de hecho, nosotros entre los propios compañeros nos enviamos los mensajes así bonitos para motivarnos el día de hoy. Mira lo que me han dicho los padres de
Darío. Sí, pero además, cuando tiendes a gestionar problemas, ¿no? Es necesario también irte informando de las cosas buenas para que te acuerdes de lo que haces, ¿no?
Porque
si no, acabas generando una percepción problemática que no se ajusta a la realidad, que es lo que toca, ¿eh? En la gestión de un cole es eso, ¿no? O sea, digo, a mi despacho llegan los problemas. Por eso a mí, en concreto, a mí me gusta mucho la jornada de puertas abiertas del cole, no por las familias, que además es para mí, pues me doy cuenta, claro, del cole que tengo, ¿no? Eso es precioso.
Sí, sí, no, yo la verdad es que ha sido una experiencia, y continúa siendo, porque seguimos trabajando con ello, Pero lo que yo he valorado más ha sido precisamente esto, ¿no? Ver que el niño sea capaz de dar un paso adelante y decir, oye, pues ahora como ya me encuentro... Yo creo que la lectura, desde la visión que tengo yo como padre, es que es como la primera vez que en la etapa escolar tú te sientes evaluado por algo, ¿no? Porque como un infantil, bueno, vas haciendo cosas,
sí,
pero
jugar, sí.
Pero el momento de ya sabes leer o no sabes leer es como ya el primer examen que te enfrentas en tu vida, ¿no? Y es un poco difícil el momento y yo realmente estoy muy contento y muy feliz por mi hija.
Partint d'aquest èxit que ens explica el Dani, sí. ¿Teniu estadístiques al respecte? Sí. Bueno, ja m'imagino que sí, perquè ho teniu tot comptat,
sí,
vosaltres, però
sí.
Ens les podeu explicar?
Sí. La verdad es que, claro, obviamente ya no solo nos basamos en la evidencia científica, sino que nos gusta demostrar que eso está funcionando, ¿no? Y cada vez que, bueno, tenemos, en cuanto tenemos datos, ¿no?, escuelas interesadas, lo que vamos haciendo, pues preparamos pósters para congresos, para explicar, ¿no?, cómo ha funcionado, ¿no?, con esta metodología. Y ahora estamos también preparando un artículo, lo tenemos ya a punto de enviar, sobre comparativa, ¿no?, de niños con dificultades de lectura que han hecho binding con otros que no. Y la verdad es que los resultados son muy, muy buenos. Estamos
sí.
muy contentos. Aparte, tenemos más de 10.000 niños también que han utilizado la metodología en algun moment, entonces tenemos bases de datos muy grandes, ¿no?
Sí, de fet, això amb els 10.000 nens que ja tenim, no, igualment anem avaluant doncs tot cada una de les intervencions per demostrar que realment són eficients i que estan funcionant, no? I el que veiem és que més del 90% de les famílies que ha aplicat el projecte, seguint les indicacions que els diem nosaltres, aconsegueixen una millora en dificultats lectores, no? Amb la qual estem molt contents d'aquests resultats.
De cara als oients que ens estiguin escoltant i que coneguin, no?, amb els seus fills o els coneguts, hi ha alguna manera de comunicar-se amb vosaltres? O sigui...
Sí, a través de la nostra pàgina web, per exemple.
Sí, la pàgina web, que és ubinding.org, i allà mateix pots demanar la primera visita. La primera visita no té cap cost per la família. Poden fer... Jo sempre dic que això no té preu perquè, com a mínim, saps que aniràs i parlaràs amb un psicòleg o un logopeda que està molt especialitzat en aquest tema i que et donaran unes indicacions i a partir d'aquí doncs, ja la família ja decidirà si vol continuar.
Si entra en la proposta de teràpia.
Correcte.
I de cara a les escoles?
Sí, de cara a les escoles el mateix. Poden contactar amb nosaltres a través de la pàgina web. De fet, com ha dit el Jorge, ja estem col·laborant amb 70 escoles, sobretot de Catalunya.
I podeu obrir el camp, diguéssim, encara podeu col·laborar més.
Sí, de fet, cada any anem creixent, no? Cada any es van sumant escoles i moltes d'elles estan participant amb nosaltres des de l'inici del projecte. Vull dir que continuen cada any amb nosaltres perquè estan contentes, no? Una mica el que veiem de les escoles és això, que a vegades... O sigui, saben de la importància de les dificultats lectores, però no tenen les eines de com actuar, no? En primer lloc, no saben a vegades com detectar si hi ha una dificultat o no, i en segon lloc, què fer per ajudar aquests nens, no? Llavors nosaltres precisament fem aquest paper, doncs els hi donem les eines perquè puguin avaluar els seus infants i saber si tenen dificultats i després, doncs, una manera d'ajudar-los. I és això, amb escola sobretot estem als cursos de P5 i de primer de primària, precisament perquè la nostra filosofia és començar a intervenir l'abans possible, no? Si un nen comença a presentar certa dificultat, no esperem que aquesta dificultat es faci més gran i que vagi arrastrant al llarg dels anys, sinó comencem a ajudar-lo l'abans possible, doncs per evitar el que hem dit abans, de que li baixi l'autoestima, de que es senti més insegur i que tingui més nivell de frustració.
Doncs, amb tot el del món, hem acabat el temps que teníem per parlar d'això. Estem molt agraïts els tres, tant a la Sílvia Tubau, al Jorge López i al Dani Gallardo, que ens hagueu explicat aquesta experiència, i ens congratula que la universitat i que la ciència i que la psicologia estiguin, no?, en una feina que dona fruits pel bé dels nostres nens d'una manera com molt immediata. Moltes gràcies als tres i molts ànims.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
Arribem al bloc de les recomanacions i avui, en lloc de recomanar un llibre o una pel·lícula, volem recomanar un autor sencer. Ens acompanya Sergio Gómez. Bona nit, Sergio.
Hola, bona nit.
Ell és doctor en Humanitats, bueno, és filòsof, llicenciat en Filosofia i doctor en Humanitats,
sí.
I la teva tesi, que sabem de bona tinta que la teva siga real, la vas centrar sobre un autor que és el que volíem reconèixer. Explica'ns una miqueta qui i per què.
Bé, l'autor es diu Robert Hugh Benson, és un personatge bastant peculiar, que va néixer el 1871 i era fill de l'arquebisbe de Canterbury, de l'arquebisbe que és el primat de l'Església d'Anglaterra. I bé, és un autor que gairebé no es coneix ara mateix, però que a la seva època va tenir molt d'èxit. Alguns deien que era com una espècie de cometa que va volar, que tothom el va veure i que es va apagar de cop quan va morir, i gairebé no se sap res més des que va morir. I bé, va ser una miqueta per casualitat, perquè vaig triar aquest autor per fer la tesi, però vaig llegir una obra seva, que és El senyor del món, que és bastant, una obra bastant espectacular. És una obra que està escrita en 1907 i que suposa que succeeix la trama a l'any 2000. És una obra futurista en la que es planteja un món en el que està desapareixent Déu i és l'home qui s'està posant al lloc de Déu.
O sigui, bueno, diguéssim, és pur realisme, diguem.
És pur realisme, sí. Llavors, el papa Francesc l'ha citat un parell de vegades fent referència a la colonització ideològica. Clar, jo quan vaig començar jo no sabia res d'ell i gairebé ningú en sabia res. Però aquesta obra em va resultar molt espectacular perquè ell, a partir d'unes idees que va veure, o d'uns partits polítics, o d'unes idees que ell va veure a la seva època, va començar a fer una mena de desenvolupament d'aquestes idees en una novel·la. I va pensar, si jo aquestes idees les poso sense oposició en un món real, o sigui, en una novel·la, diguem, un món real literari, sí, què passaria d'aquí a 100 anys? I aleshores representa un món que fa por. És un món que deixa de banda Déu i per posar l'home en el centre de tot, i al final l'home es torna contra el mateix home.
I això, clar, tu fas l'estudi ja, diguéssim, passat l'any 2000, diguem-ne, no? I en quin percentatge encerta?
No sabria dir un percentatge.
Bueno, sí,
no sabria dir un percentatge, però hi ha moltes idees que enfoquen una mica, d'una forma una mica exagerada, que enfoquen cap a coses que s'estan vivint ara. Per exemple, ara estem parlant del tema de l'eutanàsia. És un tema que està sortint ara, que surt molt als mitjans de comunicació, que si hem de legislar o no, si hem de fer lleis que donin el dret de morir o no, o el dret a que algú et mati quan estiguis a l'hospital.
Clar, que això en 1907 era, diguéssim, impensable.
Aleshores, aquest llibre, l'eutanàsia és acceptada socialment, fins al punt que hi ha un moment, al principi del llibre, que hi ha un accident d'una mena d'autobusos que van per l'aire, que van volant per l'aire per la ciutat de Londres, hi ha un accident, la gent cau, està malament ferida, i arriba un sacerdot i comença a donar els últims sacraments a la gent. I una noia, que és un personatge que serà molt important a la novel·la, diu, com és possible que aquesta gent tingui encara aquesta superstició i tal? Aleshores, ha de venir la gent de la ciència. I d'un hospital de davant venen una mena d'infermeres o d'infermers amb una capseta al pit, que era com de porcellana, la obren i comencen a rematar la gent que estava a les escales. I va dir, per fi ha arribat la gent de la ciència. Estem salvats.
A l'època que escriu Benson és una mica aquest àmbit de tanta fertilitat que dona la cultura anglosaxona a l'època de Chesterton, després... Tenen alguna relació? Es coneixen d'alguna manera? Tenen alguna influència? Que tu sàpigues.
Jo crec que l'esclat de Chesterton va ser després de la mort de Benson. Però sí que es coneixien, perquè Benson hi ha alguna obra seva que cita Chesterton. I a més, em sembla que no li queia molt bé.
O sigui, es pot tenir coincidència de pensament i no coincidència efectiva.
Bueno, tenia un pensament una mica diferent, perquè Benson era molt metafísic, en el sentit de que li interessava molt el món espiritual en contacte amb el món físic, i en aquest sentit és molt especial. No?
Tu, a aquestes alçades, recomanaries algun dels seus llibres? Has citat el fill del món, el senyor del món.
Senyor del món.
Sí, que per una lectura actual, és a dir, val la pena llegir-se'l o és un autor de referència, diguéssim, per a molt iniciados?
No, és una obra recomanable, completament recomanable. De fet, quan una persona actual llegeix aquest llibre es queda parada, es queda molt sobtada d'allò que està llegint, no? Perquè es diuen moltes coses en nom de la llei, en nom de la justícia, en nom de fugir d'allò que no és humà, i resulta que aquesta idea, que en principi sembla molt lògica i molt normal, doncs sembla que al final es torna tot contra el mateix home, no? I que comencen a haver-hi persecucions i una mena de, també, revolucions sagnants, diguem.
Ja recordo una vegada que va venir a l'escola, a la nostra escola, l'Horacio l'Horacio Vázquez Real, no sé si ho recordes tu, Raül, i va dir una cosa que estic recordant per això que dius, no? Diu, és que diu, la ficció és un tipo listo, diu, perquè advierte. Sí. Clarament, el que ens estàs escrivint és això. És una ficció que advierte.
Sí, advierte. Jo crec que és un llibre que està en la línia d'Un món feliç, de 1984, d'aquesta mena de distopies, que, de fet, em sembla, si no m'equivoco, jo diria que sí, que aquest llibre és abans de 1984 i del món feliç de Huxley.
Donat que ha encertat tant... Fes un spoiler, una mica d'espoiler. És molt apocalíptic, al final.
Sí. Sí.
Vale.
Molt.
Bueno, espero que el tant percent
de realisme caigui una mica en aquesta última part.
Gràcies.
Moltes gràcies, Sergio, per aquesta recomanació. És un llibre fàcil de trobar? Has de buscar en els llibres de vell, en alguna edició?
No, ara hi ha edicions. És un llibre que s'ha editat... La primera edició va ser de 1909 i des d'aleshores s'ha anat editant. Però últimament estava en una mena de ressorgiment de Benson, i està aquest llibre i alguns llibres. Alguns llibres més que s'acaben de traduir i altres que ja estaven traduïts.
Molt bé. Quedi, doncs, la recomanació del Sergio Gómez d'aquest autor, Robert Hugh Benson, en l'òrbita d'aquests autors, diguéssim, d'inspiració més o menys cristiana. Moltes gràcies i bona nit.
De res.
I arribem al final del programa d'avui amb el No tinc criteri de cada setmana. L'Enric Cantín, com sempre, explicant-nos el que opina sobre el món. Nosaltres, per la nostra part, us esperem, si Déu vol, dimecres vinent, de 8 a 9 del vespre, a la sintonia de Ràdio Estel. L'Hora del Pati d'avui l'han fet possible Jordi Carretero i Toni Huguet al control de so, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales a la producció i a la direcció i a la presentació en Raül Adames i en Jordi Cabanes. Molt bona nit.
Sembla que fa fred. I dius, ja està, no sap de què parlar. I parla del temps, eh? La gent tenim la mania de ridiculitzar les converses insignificants. Escolta'm, i les converses aquestes petites insignificants són molt importants. Perquè tots hem patit la buidor d'un ascensor. I mireu, parlar, per exemple, del temps...
Ostres, ho veu, sóc jo.
Ah, no, em pensava que l'havia pagat, però no. Però no, el tenia aquí. No, ja està, perdoneu, eh? El poso tot en silenci i ja està. No. Retomem. Vinga, va. Doncs això. Una conversa d'aquestes modestes i lleugeres et poden salvar la vida. Perquè no us heu trobat, per exemple, que us... Ostres, perdoneu, tu, el Facebook. No, silenci... El telèfon l'he silenciat, però els avisos no. Jo no en tinc de Facebook, Jo em connecto amb el compte de la bona. No, perquè, a veure, jo he dit de fa molt de temps ja que el Facebook està més mort que el càsting de The Walking Dead. Però entres a xafardejar. El Facebook només et fa perdre temps. Perquè on perdem el temps és a les fotos, Que si l'aniversari, que si un event... Escolta'm, jo no vull anar a cap event, jo. Si em vaig treure el DNI a la tercera perquè em feia mandra anar a fer-me fotos, que haig d'anar a un event del Facebook, jo. Aviam, tornem-hi. D'aquell recurs que tothom té amagat com si fos un polític local en plena campanya municipal, no? Aquell alcaldable que el coneixes de tota la vida, de Cal Xic de l'Engracieta, per exemple, no? I que te'l trobes pel carrer i el tio ja et diu... Caram, tu, que escolta'm, el WhatsApp, que jo estic gravant, tu. Oh, mira, tu, que em diuen, un sopar d'antics i amics de l'EPA. Mireu, que us ho explico. L'EPA érem els escuradors de petxines apetitoses, sí. Sí, bueno, no sé per què em mireu aquesta cara. Perquè no es fan colles a menjar calçots? Doncs nosaltres tenim una colla que es curava petxines a la platja Gran de Palamós. I, escolta, i ens ho passaven de... Què és això? Que s'ha desconnectat algú del PC? Jo no he sigut, eh? Que heu tocat alguna cosa d'aquí? A veure, si és que, a veure, jo, així no hi ha pas manera. Aquí posa que algú o alguna cosa s'ha desconnectat del Bluetooth i jo no en soc perquè jo no vaig amb Bluetooth, eh? Segueixo, doncs? Segueixo. A veure si ho puc repillar per aquí, va. Doncs mireu, es veu que en Plató, en la seva obra La República, ja comparava la trivialitat de la conversa amb l'educació. Perquè educació, com vosaltres sabeu, educació prové del llatí educatio, derivat de educare, que vol dir criar, alimentar. Home, per favor, tu. De qui és aquest telèfon ara que aquí l'estudi? Que no ho veieu? Ah, és meu? Ah, que no l'he silenciat? Ah, que només l'he posat en vibració, però... Home, doncs disculpeu, eh? Em pensava que... No, no. Ah, però aquest... Bueno, vale, escolta'm. Perdoneu, però em truquen del banc. A veure si encara em volen dir alguna cosa. Un moment, eh? Els truco i ho enllesteixo ràpid i ja està. I tu, seguim.
Hola. Tienes 5 nuevos mensajes.
Que he trucat a l'hòstia de veu. Estic nerviós, perquè... És que quan et truco al banc, m'entens?
Benvingut al servei de pagament automatitzat de...
No, escolta, mira, no, perdoneu, eh? No, però això és una indiscreció, on s'ha vist pagar davant de tota la gent. Que pagar és una cosa molt íntima, és com el sexe, tu no vas pagant pel carrer, eh? Ho fas en una oficina, en un mostrador estret, en veu baixa, i no ho fas amb el llum apagat perquè necessiten veure que pagues bé, eh? A més, jo no estic per pagar ara, jo estic perquè em peguin, vull dir, perquè em paguin. Bueno, escolteu, que et peguin o pagar és igual de dolorós. I això no es fa per telèfon. Jo, a més, volia parlar d'una cosa molt...
Tienes un mensaje nuevo.
És el banc. Segur. Ja us he dit jo que pagues com el sexe. S'han quedat amb les ganes i, bueno, volen acabar. S'han quedat amb un euros interruptus, eh? Per telèfon, no. Hi ha coses que per telèfon no s'han de fer. Insisteixo. I menys pagar. Escolta'm, que comences pagant per telèfon i... Ostres, tu, agafo, ja està. Passats. Escolta'm, ja està. Sí.
Hola.
Sí.
Hola, con Enrique. Cantant.
No.
Cantant. Cantant.
Cantín.
Perdón, Cantín, sí, tienes razón. Hola, Enrique, soy Lucía de Mande. Le llamo de su empresa proveedora.
Sí.
Le pregunto, Enrique.
Sí.
Le llamo en otro momento, si quieres, para comentarle la opción que tienes para activar una herramienta, ¿vale? Para que pruebes sin ningún compromiso, que es que vamos a explicarle un poquito cómo iba, las funciones que tenía y comentarlo. Sí. Pues ver. Hasta luego, Enrique. Cantant.
No. Cantín. Cantín.
Perfecto.
Va, ja està bé, tu. Escolta'm, quina manera de perdre el temps. No sé quin m'han dit d'una herramienta. I escolta, es podrien aprendre el nom, tu. Cantant. M'han afrancesat i ara només voldré pagar escenes de picoteo com si fos un Manel Valls qualsevol encara més despistat. Que és difícil, eh? Però, home, el Twitter, tu. El Twitter sí que el miro, tu. No, ja acabarem de gravar en un rato. Va, això ho podeu editar, no? A veure, deixeu-me mirar un moment el Twitter, que el Twitter sí que és important. El Twitter és una eina collorada, tu, perquè per informar-se i odiar, el Twitter és fantàstic. A vegades és el mateix, informar-se i odiar. Mira, tu, la Pilar Rahola, tu, quina gràcia, tu. Es veu que això de la Crida Nacional no és ella, no. Ella crida sola, com aquell grup de música. Ara mateix li dic que m'agrada molt la seva última pel·lícula i que, a més, està fantàstic... Caram, bro, que m'he quedat a mitges amb la Pilar. Què és això? Una cita? Una alerta de cita? Poder serà el metge, Calla, que serà la mútua, A veure... La meva dona que em trucarà? La meva dona em trucarà ara? Caram, això m'ho he apuntat jo al calendari? Caram, sí que sóc organitzat, tu, és la primera vegada... Home, per favor, ja està bé, que sap que estic gravant, que estic ocupat jo, Per això m'ho he apuntat, però perquè sabia que m'interrompiria com sempre, escolta'm. Però aquest cop he sigut més dies jo, tu. He vist a venir. Ara, aquest cop em sentirà. Ja estic fart del tema aquest de la... Hola, reina, hola, cari. Sí, no. Home, i tant, que no interromps. Jo ja estava, ja estava. A més, m'ho he apuntat a l'agenda i ja sabia que... Ah, que ho has apuntat tu? Ah, sí? Ah, caram, ja deia jo que jo no... I tu sí. No. No, no, ara, però escolta, em pots trucar quan vulguis, eh? Només faltaria. A més, estava aquí tan tranquil·lament amb aquesta gent que els estava a punt de dir gent que us deixeu la vida al telèfon. Ah, ah, que no t'importa? Ah, que trucaves pel sopar. Que avui no hi ha sopar. Que jo no sopo. O que tu sí, amb unes amigues al Club de Lectura de Capellades. Ah, ah, no, 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 estic repetint tot el que dius, no? Però és que em sonen coses al mòbil i alarmes i coses, i escolta'm, jo no sé si soparé amb la gent del Twitter, escolta'm, perdona, però... És que, perdona, però el banc em convida a un event de Facebook. Oi, ja ho sé que no tinc Facebook. Oi, que raro!